Som el suplement, som a Catalunya Ràdio, no tinc ni 30 anys i estic gairebé trencat. Això és el que sentencia aquesta cançó de Carolina Durante, el punt de partida de No seas tú mismo, apuntes sobre una generació fatigada. El nou llibre del filòsof Eudald Espluga. L'Eudald ara mateix té 32 anys, llicenciat en Filosofia i màster en Comunicació i Estudis Culturals per la Universitat de Girona. Ha publicat aquest llibre on fa una lectura sociològica sobre què significa o què no significa ser millennial. Bon dia, Eudald, què tal?
Bon dia, molt bé.
Com estàs?
Bé, encara en tinc 31, per sort.
Ah, 31?
Al límit, sí.
No, deus estar al caure, perquè ets 1990, no?
Sí, sóc del juliol, sí, o sigui, em queda ben poc.
Pràcticament som de la mateixa generació, sí, tu ets un parell d'anys més jove. Encaixes dins d'aquesta forquilla de l'anomenada generació millennial que abarca molts anys, no?
Sí, de fet hi ha moltes discussions sobre, bueno, tothom fica els anys en una petita forquilla diferent, però en aquest sentit, com que el llibre vaig tardar força temps a escriure'l, quan vaig començar encara no havia fet els 30 i era una mica aquesta frase d'una mica dels Carolina Durante que resumeix aquest no tenir 30 anys i ja estar tan cansat i fart de tot, que crec que és el que de fet caracteritza aquesta generació més enllà dels anys o del context concret que moltes vegades es fa servir per delimitar entre generacions, quan és una etiqueta que, ja dic, moltes vegades no es fa servir ni de forma unívoca i es barreja, es parla de millennials per referir-se als joves, incloent aquí, doncs, generació Z, que és gent nascuda, doncs, a partir de, bàsicament, dels 2000, i moltes altres generacions. Per tant, jo per això m'interessava tractar o obrir una mica el debat sobre l'etiqueta més que fer una descripció concreta d'aquesta generació.
El 2021 els millennials tenim entre 24 i 39 anys. Ja no som universitaris sobrequalificats, narcisistes i fràgils, sinó adults en edat de cotitzar que, en el millor dels casos, combinem tres feines per arribar a final de mes i no hem aconseguit tenir una relació estable ni amb el nostre gestor. Déu-n'hi-do. Aleshores, narcisistes i fràgils, per què?
Perquè això són les... O sigui, és el que intento desmentir una mica, perquè són el tipus d'etiquetes que s'han penjat a aquesta generació. Bàsicament, s'ha considerat, doncs, això, que per influència moltes vegades de les xarxes socials, d'un context en el qual s'han perdut les velles certeses que havien marcat en el passat, doncs, de tenir una feina que et determinés tota la vida i que no canviessis mai de feina, de formar una família relativament jove, de seguir uns valors predeterminats, doncs, en un moment en què tot això es trenca, d'alguna manera hi ha una lectura que s'ha fet des dels mitjans, des d'intel·lectuals, des de moltes bandes, en els quals es considera que, doncs, que aquests joves no és que s'hagin trobat en una situació difícil o amb unes condicions més precàries que d'altres, sinó que se'ls mira com si tinguessin aquests atributs gairebé morals o personals que fan, doncs, això, que en realitat és el problema, és que són més narcisistes i els agrada fer-se selfies tot el dia perquè estan simplement amb el mòbil entretinguts, o que són més egoistes, o que són inconstants, i són tot aquest ventall d'etiquetes que s'han anat sumant en aquesta idea de generació millennial, que és una mica el que intento desmentir i anar més enllà i dir, no, el que hem de mirar són les condicions estructurals, socials, econòmiques, que han determinat i que han portat a una determinada generació a tenir aquesta sensació perpètua d'estar cansats, d'estar tristos, de tenir, doncs, literalment una epidèmia de depressió i de problemes de salut mental.
També és veritat que, és que, clar, estic pensant en això que dius i em venen al cap fa uns dies les paraules que va fer l'Oriol Mitjà, que deia que els millennials volen tenir totes les llibertats però no volen assumir les responsabilitats, volen cremar-ho tot.
Bé, és que és exactament és aquest tipus de comentari, que és una qüestió que està a l'aire.
El que passa és que ell és millennial, pràcticament, encara, no?
Sí, però...
És millennial superior,
no? Dir, és que la veritat és que no tinc ni idea de quina edat.
De tenir 40 anys.
Però sí, sí. Però jo crec que és una mica... Però per això et deia també a vegades fins i tot de com es fa servir l'etiqueta, perquè es fa servir com a sinònim de jove. Persona jove que no es vol comprometre amb res, que això, que vol disfrutar de totes les seves llibertats sense acceptar les obligacions, quan, ja dic, d'entrada crec que no té a veure amb en cap cas en els anys que vas néixer o en el sentit més original de generació, perquè a més en un context com l'actual, en el qual, diguéssim, en un marc de capitalisme global, ja no hi ha uns determinants culturals que marquin la generació com si ho havien fet en el passat, en el qual, no ho sé, pensant en aquests llibres tipus el Jo fui a EGB i aquestes coses que una mateixa generació havia compartit uns mateixos referents en el temps, en l'espai, perquè eren els que podies consumir prop de casa, ara avui això està completament trencat. mercat, és a dir, pensem en plataformes com Netflix i com consumim sèries com El joc del calamar, que des de nens de 11 anys fins a gent de 70 anys a Estats Units, a Corea i aquí, tothom està consumint el mateix, i això, diguem, ja no pot ser classificat des d'aquest marc generacional, i crec que això s'aplica una mica a tot, i per això és una mica de forçar aquesta etiqueta, perquè al final només fa servir això com una espècie de tòpic per criticar allò que a tu et sembla que està malament, o aquelles persones que no estan seguint l'estil de vida que tu creus que haurien de seguir.
Sí que és veritat que les generacions també sempre s'han anat jutjant entre elles, no? Ara, últimament, el que es diu molt és que serem la primera generació que viurà pitjor que els nostres pares. Tu hi estàs d'acord amb això? O que ja estem vivint?
Sí, o sigui, a mi, en aquest sentit, crec que, bueno, les dades, per dir-ho així, ho demostren, i el context de precarietat i les dificultats per molta gent per haver aconseguit una feina estable, per haver-la pogut mantenir, per poder ja no comprar-se una casa, que és aquest ideal que està lligat a la vida dels nostres pares, de formar la família i comprar-se la casa i tenir la hipoteca, ja no és això, sinó dificultats ara mateix per poder pagar un lloguer, o perquè el sou que cobres et dongui per poder viure prop d'on treballes, al centre de Barcelona, si vius a Barcelona o en una gran ciutat, però passa gairebé tots els llocs. Per tant, jo crec que aquestes dificultats hi són, però un altre cop no crec que siguin primer generacionals, o sigui, crec que és una dificultat que afecta molta més gent, no som només els joves que estem experimentant això, però sí que és veritat que ho estem experimentant, diguem, d'una forma molt més evident, perquè és l'únic horitzó d'expectatives que hem tingut des de que vam accedir al mercat laboral, que és una mica el que explicava a la frase que llegies abans. Per mi el problema de repetir moltes vegades aquesta idea de que som la generació que viurem pitjor, o quan es planteja fins i tot al revés i es diu és que tenim enveja de com vivien la generació dels nostres pares, crec que aquí hi ha un perill, perquè constantment s'està caiguent en una espècie de relat nostàlgic en el qual s'idealitza, per dir-ho així, una forma de vida que ens porta, doncs, això a un model en el qual hi havia un model molt normatiu de família, hi havia un model molt normatiu respecte, doncs, això del sistema de propietat respecte a l'habitatge, o ho podem pensar fins i tot quan aquests discursos es porten un pla polític més ampli, com això es trasllada, no, estava millor en un moment menys globalitzat en el qual la sobirania nacional tenia un paper molt més fort, les fronteres feien de fronteres, és a dir, molts discursos reaccionaris en els últims temps han aprofitat aquesta confrontació generacional per explotar des d'una perspectiva gairebé d'extrema dreta aquesta nostàlgia, per dir no, és que hem de fer fora la gent que ens està d'alguna manera enfonsant la bona societat plena de valors que teníem fa 50 anys.
El Suplement, conversant amb l'Eudald Espluga, ha publicat No seas tú mismo, un retrat sobre els apunts d'una generació que diu que almenys estem fatigats. Parles també de... És que, clar, més tot amb ironia, la pobresa energètica és més millennial que el Pokémon Go, perquè és evident que la pobresa energètica tampoc és exclusiu de la nostra generació, afecta a tothom, no?
Clar, exactament, sí, però precisament el problema és com moltes vegades s'intenta fer aquestes comparacions o s'intenta filtrar, per dir-ho així, com ens aproximem a una generació a través de, sobretot del món de les plataformes, que és el que d'alguna manera, sobretot les xarxes socials, acostumem a pensar, doncs, que els joves viuen una addicció perpètua a aquestes xarxes socials, i que aquest és la matriu de tots els problemes que els acaben passant, que es passen, doncs, tot el dia amb les màquines, tot el dia amb el Pokémon Go, tot el dia amb Instagram, amb tot el que sigui, o si ho portem al pla de les relacions afectives, doncs amb Tinder, i per tant crec que moltes vegades es desplaça l'enfoc del problema a una qüestió com poden ser les xarxes socials, i es perd la perspectiva de que realment el que hi ha darrere de tot això també és un capitalisme de plataformes, que aquestes empreses funcionen exactament igual que les altres, buscant beneficis, i que els problemes, quan els hem d'enfocar a nivell estructural, doncs hem de pensar, doncs, que aquesta generació està tan determinada com això, doncs el problema d'accés al que dèiem abans, a l'habitatge, o de pobresa energètica, igual que totes les altres generacions, i d'aquí també aquesta necessitat de trencar amb els marcs generacionals.
Tu ets feliç a la feina?
La veritat és que no. I crec que, de fet, una de les coses importants i que en el llibre intento explicar i justificar és que que és important que trenquem amb la idea de que hem de ser feliços a la feina, perquè al final moltes vegades és un discurs que en un marc com l'actual, d'un context d'una societat terapèutica enfocada d'alguna manera a que la nostra productivitat estigui completament connectada amb el nostre benestar emocional, el fet de que se'ns demani una implicació personal, emocional, a la nostra feina, això pot generar uns nivells de frustració que probablement abans no hi eren, que tenen a veure amb que ens fem responsables de coses que no ens hem de fer responsables, i que si d'alguna manera doncs ens va malament a la feina o ens fan fora o no aconseguim els resultats esperats, no és que ho vivim com un problema només laboral, és com, bueno, és una cosa que queda dintre de l'oficina, hem passat aquestes 8 hores, sinó que ens ho portem a casa i ho vivim com un fallo personal, com un fracàs de la nostra persona, perquè probablement amb aquesta idea de l'empresari de si mateix que moltes vegades se'ns ha venut, en el qual tot el que fem a la nostra vida ha d'estar destinat a optimitzar-nos, a millorar-nos i a oferir la millor versió de nosaltres mateixos, doncs clar, potser si no obtenim els resultats esperats a la feina, podem pensar que és que no vam estudiar prou quan fèiem la carrera, o no vam fer el màster que hauríem necessitat per accedir realment a aquells coneixements que ens haurien permès ara doncs sortir-nos-en millor, o que si no estem fent les coses que ens agraden és perquè potser no vaig fer aquell curs d'anglès que m'hauria permès doncs accedir. És aquesta roda de pensaments constant que, ja dic, que ens porta a pensar que un fracàs laboral no és només laboral, sinó és personal, i per tant això crec que no només és important doncs en reivindicar que la felicitat no s'ha de ser vista com el filtre des del qual mirar les nostres relacions laborals, sinó que hem de trencar amb tots aquests discursos.
Qui l'ha generat, aquest discurs, el capitalisme?
Jo crec que sí, a vegades és difícil dir el capitalisme com a agent que ha causat, però jo crec que és una evolució que s'ha anat produint a les nostres societats, sobretot a partir, bueno, tot comença, diguem, la història sociològica d'aquesta evolució comença a partir dels anys 20 del segle passat, però explota sobretot als anys 60, i això hi ha una sociòloga que és Eva Iluz, que ho ha explicat molt bé, i ella ho analitza com una suma de factors. És evident que parteix d'una transformació d'aquest capitalisme, d'un moment fordista a un moment postfordista, és a dir, passem d'un moment en el qual el capital exigia un treballador era que bàsicament estigués a una cadena de muntatge, a invertir tota la seva força, per dir-ho així, i només la seva força física i la seva força de treball, per dir-ho així, per produir un determinat producte, i passem a un moment on a poc es comença a veure com la implicació emocional dels treballadors ajuda a millorar la productivitat. Això comencen a haver-hi estudis a partir sobretot dels estudis de Mayo, en el qual es veu que els treballadors feliços són treballadors més productius. I és quan es comença a produir aquest canvi, doncs, que, per exemple, conceptes com la intel·ligència emocional, que ara en parlem i forma part del nostre vocabulari del nostre dia a dia, doncs es va començar a incorporar, ja dic, a finals del segle passat, doncs fins i tot en processos de selecció de feina, perquè quan, no sé, s'havien fet estudis, per exemple, amb l'empresa L'Oreal, en el qual es demostrava que aquells comercials que en tests psicotècnics demostraven una major intel·ligència emocional, després tenien majors beneficis de vendes del producte, i per tant és aquest tipus de relació que es produeix en un determinat moment en el qual produeix que la importància de ser feliç a la feina o de mobilitzar aquesta part emocional del subjecte passa a ser important per la productivitat. Però ja et dic, això és si ho mirem des d'aquesta història de l'evolució del capitalisme, però també hi ha molts altres factors que contribueixen, per dir-ho així, a que hi hagi un canvi i que les emocions estiguin al centre, és a dir, des d'un canvi cultural en tota la societat, amb l'impacte de, per exemple, doncs, tots els moviments socials que apareixen als anys 60 i en especial el feminisme, doncs almenys per Eva Iluz tot això contribueix a un canvi cultural que el que d'alguna manera fa el capitalisme és surfejar-lo i aprofitar-lo. Mm.
Tu et sents culpable quan no estàs treballant?
Sí, constantment, i a més ara el problema
a tu també et passa?
Bueno, és que jo crec que a més ara el problema...
Bueno, però per exemple, si has teoritzat sobre això, el que passa és que t'hi sentis no vol dir que...
Clar. O sigui, per mi la qüestió i una part important del llibre és que teoritzar sobre això i canviar els marcs mentals ens ajuda a entendre'ns i explicar-nos i a intentar generar dinàmiques per revertir-ho, però evidentment el llibre d'alguna manera neix d'aquest sentiment personal de moltes vegades veure'm completament atrapat amb dinàmiques que, ja dic, crec que tenen molt a veure també amb aquest nou capitalisme de plataformes, perquè ara ja no és només com ens podia passar abans, que ens sentim malament si no hem treballat prou o si no hem acabat la feina que havíem de fer dintre del nostre horari laboral, sinó que ara tenim instruments tècnics que ens permeten doncs, estar constantment connectats, seguir treballant i fins i tot doncs, això, que ens envien correus i gmails a les tantes de la nit, que seguim contestant doncs, whatsapps de feina o que seguim treballant a totes hores. I crec que aquesta idea d'optimitzar-nos i produir constantment ve molt determinat per aquestes plataformes.
El suplement amb l'Eudald Espluga, No seas tú mismo, un retrat de la generació millennial. Amb tot això que explicaves, ara pensava, fa unes setmanes a Badalona hi va haver aquesta convenció de la Young Mastery Academy, aquest grup sectari o presumptament sectari que... No, no n'estàs al cas, veig per la cara que fas. No, en qualsevol cas, deien que... és a dir, és un grup que s'està demostrant que funciona com a estafa piramidal, és a dir, tu et capten, et fan pagar una matrícula a canvi d'uns cursos aparentment econòmics i comences a guanyar diners en el moment en què aconsegueixes captar més gent que continuen posant diners. I si a mesura que tu portes més gent en aquesta organització, representa que pagues menys. En fi, la història és que molts joves se sentien atrets per aquestes organitzacions perquè feien una campanya de màrqueting brutal prometent guanyar molts diners sense treballar, que això aparentment és el somni de tots, però s'aferren a aquesta idea, no?
Bueno, és que em sembla que s'explota, igual que dèiem abans, que també hi ha molts discursos que exploten aquesta nostàlgia generacional per una vida millor i que això pot portar, doncs, ja dic, a que molts joves se sentin atret per un relat d'ultradreta. Jo crec que en aquest sentit també, és a dir, en un moment en el qual el teu horitzó d'expectatives respecte a les possibilitats laborals doncs, ha estat sempre completament nul o has tingut moltes dificultats doncs, per accedir a la feina doncs, o per tenir continuïtat a les feines que aconseguies, clar, el fet de tenir una oportunitat o que apareixin discursos que aparentment d'alguna manera doncs, això t'apel·len doncs, a la teva creativitat, a que siguis especial, a formar part d'algo diferent, doncs crec que pot generar aquest relat d'atracció i més si és en un context doncs, de la promesa de treballar en poc. I clar, i això, bueno, jo ara penso és que quan deies allò de l'estafa piramidal, jo ho pensava en respecte a aquest cas que m'explicaves, però no ho sé, crec que salvant una mica les diferències no és tan diferent del que ha passat, per exemple, amb l'atracció amb les criptomonedes o amb els NFTs, és a dir, aquesta idea d'aquesta possibilitat... Doncs,
està molt relacionat, sí.
Com que tots som, podem ser el nostre propi empresari, doncs a partir d'aquí també tots podem ser un petit inversor que tenim aquesta capacitat, doncs que ja veuràs, només invertint en unes miques de bitcoins, doncs tindràs la vida solucionada perquè això es multiplicarà i guanyaràs molt de diners, o el que ha passat també amb cases d'apostes, és a dir, amb cada cop més joves apostant en cases d'apostes digitals. Per tant, jo crec que tot això forma part davant aquest buit d'expectatives, doncs, que qualsevol cosa o qualsevol promesa que pugui aparèixer en aquest horitzó, doncs clar, acaba sent molt més atractiva del que havia pogut ser en el passat, en el qual la possibilitat de prendre risc i comportar-te tu com si fossis un empresari, doncs no tenia cap mena de cabuda.
Tu ara tens xarxes socials?
Sí. Sí, sí, sí. De fet, crec que, bueno, a part del... com apareix o com es gesta el llibre i ho explico, és precisament doncs, d'un cert malestar personal amb aquestes xarxes. Per exemple, amb el fet de utilitzar aplicacions per controlar les hores que passo a Twitter o les hores que passo a Instagram o les hores que passo en determinades aplicacions i com d'alguna manera això ens fa conscients de...
Com més fotut estàs, més estona passes a Instagram, segurament, no?
Bueno, sí, i més estona hi passes no fent res, o sigui, una de les coses que més em fascina és aquest scroll down que fas doncs, baixant per fotos, sense fer res i que quan acabes de passar-te hores sense seguir...
Arriba la buidor màxima.
Exactament, sí, sense saber que no has estat fent res, que això no ha servit per res, no és ni tan sols procrastinar ni sentir-te malament per haver perdut el temps, sinó per haver-lo perdut sense sentit, i crec que això és un dels sentiments que més es trasllada al llibre.
I Tinder?
Em havia tingut i em sembla un dels casos més curiosos que també abordo en el llibre, perquè bàsicament el que moltes vegades s'ha dit de Tinder és que és una xarxa social que el que fa doncs, és explotar les passions més baixes, mobilitzar i convertir un mercat de la carn, el que abans doncs, era una cosa molt més sagrada, les relacions, l'amor, quan en realitat és una xarxa social que, bueno, si la coneixes, és hiperracional, o sigui, el que et demana és que optimitzis constantment la teva imatge, és a triar les millors fotos, la pròpia publicació diu quines són les que tenen un mejor desempeño, o sigui, quines aconsegueixen més likes i quines menys, quines fan que la gent et vulgui conèixer o no, i això amb tot, és a dir, has de triar la descripció, has de triar la distància a la qual estan les parelles que tu vols conèixer, és a dir, has de parametritzar gairebé tot el que esperes de la relació, de la teva relació futura, i a més fer-ho doncs, amb una aplicació que no és tan diferent de LinkedIn, i per això em fa molta gràcia.
El llibre dius que és com fer un tuit de feina, entrar a Tinder o tenir Tinder.
Sí, totalment.
Tu no hi veus la diferència.
No, bueno, és que és, diguéssim, és un LinkedIn més perfeccionat, o sigui, no és això, o sigui, i em sembla part del problema de quan parlem d'aquest capitalisme de plataformes, que moltes vegades això parlem, no, els joves estan addictes a les xarxes, i no és només això, és que darrere hi ha unes dinàmiques, com dic, d'optimització del subjecte, que estan presents en gairebé tots aquests àmbits, i això fa doncs, que aquest imperatiu de productivitat no estigui només a la feina, sinó que el portem també això, quan estem a Tinder, o quan estem a Twitter, o quan estem a TikTok, és a dir, qualsevol xarxa social, ens movem a la mateixa lògica que fem doncs, a la feina.
Crec que Yolanda Díaz, la vicepresidenta, s'ha llegit el teu llibre?
Sí. Bueno, ho vaig saber per una fotografia que va començar a córrer i que em van passar de que havia portat el llibre al Congrés i de fet...
T'ha arribat el seu comentari o no saps si li va agradar? Si no...
no, sí, sí.
T'ho van fer arribar?
Sí, no, perquè a partir d'aleshores, de fet, ara formo part d'una comissió que s'ha creat des de...
Ah, o sigui, t'han fitxat?
Per part... Sí, pràcticament, sí, per una comissió d'experts per part del Ministeri de Treball, en el qual s'analitza la relació entre precarietat i salut mental amb una col·lecció d'experts de tots els àmbits.
O sigui, gràcies a aquest llibre has sortit de la precarietat, tu.
Bueno, sí.
Estàs en camí.
Estic en camí.
Tens una contradicció o no?
No, perquè l'hauria de tenir. O sigui, anava a dir, justament el llibre el que faig és denunciar les condicions que per una generació d'alguna manera...
Sí, el que passa és que ara ho faràs des d'un lloc de privilegi, segurament.
Ah, no, bueno, però... Anava a dir, bueno, és que ara anava a parlar d'això, però vull dir, no, però no és una feina ni és res. O sigui,
no t'han fet un contracte indefinit per tota la vida. No ets funcionari, encara.
En cap cas.
D'acord. Escolta'm, en qualsevol cas, recomanem moltíssim l'Eudald l'Espluga, no sé, és tu mismo. A més, em fa molta gràcia, parles dels memes, no? Que la generació millennial doncs, estem obsessionats amb enviar-nos aquests tipus d'emoticones i explica una mica com desgranes també tota la qüestió dels memes.
Bueno, perquè a mi em sembla que hi ha hagut un canvi que és molt important en els últims anys. Hi ha hagut un canvi en els últims anys amb molts de memes que corrien per les xarxes socials, perquè bàsicament, de cop, des de 2015, xarxes socials en els quals hi estem amb el nostre nom i amb el nostre cognom, com poden ser Instagram, Twitter o de més, han començat a aparèixer una sèrie de memes que els estudiosos en diuen tristos o depressius, que abans no hi eren, o sigui, memes en els quals doncs, es pot fer broma amb la pròpia tristesa, amb la pròpia ansietat, i això és una cosa que abans no hi era, i em sembla molt important que en productes de circulació massiva com són aquests memes, que des de la ironia i des de l'humor aborden aquesta fatiga i aquest cansament i aquesta precarietat, doncs saltin la barrera doncs, de ser elements residuals que només es troben doncs, en xarxes anònimes com Reddit o com tantes altres i de cop passin a formar part doncs, del mainstream, de la conversa que tenim i que aquest sentiment doncs, de petitesa o de malestar que tu abans et podies quedar guardat per tu en silenci i no dir-ho a ningú, ara de cop, encara a través que l'ironia i a través de l'humor doncs ho pots dir en públic, ho pots polititzar i crec que això va molt de la mà de l'humor que s'està parlant de la salut mental aquests últims anys i crec que a través de l'humor és una via molt important i que serveix diguéssim per compartir, no des de la singularitat i no des del caràcter patològic de tens un problema personal, individual i l'has de resoldre doncs amb pastilles o anant al metge o anant al psicòleg, sinó també entenent que és el que crec que permet una mica aquests memes que en realitat tots generacionalment i no generacionalment ens trobem aquí i compartim les mateixes preocupacions i uns mateixos malestars.
Eudald, molta sort, moltes gràcies. No seas tú mismo, apuntes sobre una generación fatigada, un llibre que ha escrit un jove nascut el 1990, que mica en mica... Clar, la fatiga, no sé si es cura fent vacances, com es cura això?
Bàsicament és intentant canviar el sistema productiu.
És més complicat, és més fàcil fer vacances i després tot torna a començar. Gràcies, Eudald, molta sort.
Moltes gràcies.
Ara tornem al suplement.